Els presidents Salvador Illa i Pedro Sánchez refermen el compromís amb el finançament singular de Catalunya. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
La primera reunió entre els presidents Salvador Illa i Pedro Sánchez a la Moncloa ha servit per refermar el calendari per desplegar el nou finançament català, Joan Bota.
Illa i Sánchez també han desbloquejat les comissions bilaterals Estat-Generalitat en què s'ha de negociar l'aprofundiment de l'autogovern el dia que el president espanyol tanca la seva ronda de contactes amb líders autonòmics.
Més detalls des de Madrid, Núria Oriol.
I han posat data, doncs, per formalitzar l'acord pactat amb Esquerra del finançament singular i explicitar el seu calendari amb la reactivació de la Comissió Bilateral Estat-Generalitat entre el gener i el febrer. Les altres tres bilaterals també celebraran aquests mesos. La col·laboració institucional a Catalunya per reforçar l'autogovern, doncs, reobre camí. I aquest matí ha quedat palès pel president Illa amb la seva primera reunió institucional amb Pedro Sánchez de la Moncloa.
La normalidad institucional tiene que ser exactamente esto, normalidad, ¿no? Los encuentros entre presidentes y la colaboración entre administraciones tienen que ser la norma y no la excepción.
Encara a Madrid, el govern espanyol mira de blindar-se davant la declaració d'ahir del suposat comissionista del cas Coldo, l'empresari Víctor de Aldama, que, com es diu popularment, va estirar la manta.
Hores després d'esquitxar Pedro Sánchez i altres dirigents socialistes en la trama, el jutge va deixar de Aldama en llibertat.
I tot plegat ha provocat un nou terratrèmol en la política espanyola a Madrid, Dani Sainz de Aja.
Sí, i que encara s'enreda més als tribunals, el PSOE ha confirmat que presentaran avui mateix la demanda que van anunciar contra Víctor de Aldama. Ho faran de manera conjunta tots els dirigents que el suposat comissionista va assenyalar en la seva declaració. El govern espanyol es mostra tranquil perquè estan convençuts que no podrà portar cap prova i tampoc veuen perillar la legislatura amb la moció de censura que planteja el PP. De fet, l'aprovació també ahir del paquet fiscal els dona motius per creure que també hi haurà pressupostos.
Atenció a aquesta dada, que és de les que posa els pèls de punta. Cada dia es detenen a Catalunya 22 persones per violència masclista en l'àmbit de la parella.
L'endemà d'explicar-vos una nova pujada de les agressions sexuals registrades per l'Hospital Clínic a Catalunya, avui són els Mossos d'Esquadra els que posen sobre la taula una dada alarmant.
Ampliem-ho, Miquel Jarque.
Sí, els Mossos d'Esquadra han incrementat, diuen, en 484 les detencions, però també tramiten més denúncies, 14.500, que representen un 3% més que l'any passat. També creixen un 5% les dones que tenen algun tipus de seguiment, un centenar. L'any passat, 13 dones van morir a mans de les seves exparelles, 3 a mans dels seus fills.
Tot això el dia en què l'Escola Pia de Catalunya ha donat a conèixer nous casos de presumptes abusos sexuals perpetrats per l'escolapi Josep Maria Canet.
Els hauria comès al Senegal entre els anys 1992 i 2005. L'Orde, que ho ha trasllat a la Fiscalia i les autoritats senegaleses, es mostra indignada i demana perdó.
L'acord de la cimera del clima de Bakú continua molt lluny, fins al punt que els negociadors comencen a patir per la possibilitat real que la COP29 acabi amb trencadissa. Enviada especial, Montse Poblet.
Doncs sí, perquè tot i que finalment hi ha xifres sobre la taula estan molt per sota del que esperaven els països en desenvolupament. El que diu el nou esborrany és que els països desenvolupats haurien de mobilitzar 250.000 milions de dòlars anuals, una xifra molt per sota dels més de 450.000 milions que el mateix text reconeix que fan falta. ONGs i països del sud global ho qualifiquen de broma de mal gust.
Multa milionària de l'Estat a 5 aerolínies de baix cost perquè cobren suplements per l'habitatge de mà i per pagar per seure al costat de persones dependents.
Espanya imposa una sanció de 180 milions d'euros a Ryanair, Vueling, EasyJet, Norwegian i Volotea. Les aerolínies recorreran la multa als tribunals.
I tenim ja en marxa el gran recapte d'aliments en una 16a edició dedicada en part als afectats pels aiguats al País Valencià, Barcelona, Mar Riera.
16.000 persones es mobilitzen a tot Catalunya recollint menjar. La meitat del que recapti anirà pels damnificats de la Dana i l'altra meitat per les 230.000 persones que ajuden als bancs d'aliments catalans. Fa falta, sobretot, oli, llet i conserves.
Quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran als esports. Laia Tudel, bon dia.
Bon dia.
Hansi Flick confirma la baixa de Lamine Yamal per jugar demà contra el Celta.
El Barça viatjarà a Vigo sense el davanter i sentirem el Catalunya Migdia el tècnic blaugrana analitzant aquest partit i també l'estat dels lesionats de l'equip. Bones notícies per Ronald Araujo. I també, atenció, sentirem Leo Messi en una entrevista al programa de TV3 El Nou Clam amb David Carabent. En exclusiva, l'argentí parla molt bé del Barça de Flick i també de les ganes que té de tornar a Catalunya.
moment per saber com tenim la circulació a aquesta hora. Cèlia Quintana, bon dia.
Bon dia. Bé, doncs, a aquesta hora, si sortiu a la carretera, us trobareu una congestió de trànsit important a l'autovia 2, des de Cornellà fins a Santa Coloma de Cervelló, de sortida de Barcelona. Per tant, important evitar el cinturó de litoral de sortida de Barcelona per aquest embús. També hi ha cua compacta a la B23 de Molins de Rei al Papiol, sentit Martorell, per un camió avariat. L'entrada pel nus de la Trinitat des de la C58 i la Pota Nord. I d'altra banda, la ronda de dalt, congestió de l'Hospitalet de Sarrià, sentit Besòs, per un accident.
Això pel que fa a la mobilitat, a veure el temps.
A la tienda bici.com et portem aigües, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Bici Català us ofereix el temps.
Dani Ramírez, bon dia.
Bon dia.
Què ens espera les pròximes hores?
Doncs mira, passaran coses, i una mica sorprenent, perquè avui parlem de tramuntana, de vent del nord. A partir de demà, ja al matí, gira el vent al sud, i això ens portarà més humitat, núvols a la costa, prelitoral un cap de setmana que el preveiem variable, fins i tot pot caure alguna gotellada, algun plogim. Demà al matí migdia entre Tarragona i Barcelona, litoral, prelitoral, no descartem a la Catalunya central. També diumenge es mantindria aquest cel ennuvolat amb vent del sud, i el vent del sud farà pujar la temperatura, en general 2-3 graus, però el Pirineu, i especialment alta muntanya, pot pujar 10 graus la temperatura demà al migdia. Es notarà molt, perquè avui fa fred, sota zero, i en canvi, per exemple, a Viella, avui tenen en aquests moments 5 graus, i demà la màxima serà 16, i diumenge arribarien els 20 graus. Per tant, quina pujada de temperatures i quin temps més variable amb aquest vent humit del sud. De moment, encara tramuntana, està tapat, com dèiem, a la Vall d'Aran, alguna petita nevada cap als 1.200-1.300 metres, i abans no canviï el vent al sud, aquesta tarda i vespre ja veiem nuvolades a les comarques de Girona. Doncs Baix Empordà, la Selva, potser arribant a l'Alt Maresme, algun ruixat aquesta tarda, vespre o nit.
Gràcies, Dani, bon dia.
Bon dia.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Les 2:07. Els presidents Salvador Illa i Pedro Sánchez s'han refermat avui en el nou finançament singular per Catalunya. Ho han fet en la primera reunió formal entre tots dos a la Moncloa. Una trobada de poc més d'una hora que ha servit per desbloquejar les quatre comissions bilaterals Estat-Generalitat. Un gest que, segons el president Illa, demostra la nova etapa de relacions entre els governs català i espanyol. Madrid, Núria Oriol, bon dia.
Bon dia. 1:10 de reunió entre el president de la Generalitat i Pedro Sánchez, en què han posat data per posar fil a l'agulla al finançament singular reactivant la Comissió Estat-Generalitat entre el gener i el febrer. S'hi ha de formalitzar l'acord segellat amb Esquerra i explicitar formalment el seu calendari. Així ho recull, de fet, el pacte d'investidura que el president espanyol i Salvador Illa han refermat el seu compliment en la trobada institucional d'aquest matí a la Moncloa.
L'acord de finançament n'hem parlat molt poca estona, però per constatar que s'està treballant correctament i en els calendaris previstos. Hem acordat, en l'àmbit de l'autogovern, reunir les quatre comissions bilaterals. Diguem-ne, això encaixa perfectament, que el primer semestre d'any que ve hi hagi el calendari explícit.
Reimpuls de la Comissió Estat-Generalitat, juntament amb la reactivació de les altres tres comissions, la d'Afers Econòmics i Fiscals, la de Transferències i la d'Infraestructures, que també han agendat pel primer trimestre de l'any que ve i que han de permetre avançar, entre d'altres, amb el traspàs de Rodalies. Aquest és un dels principals acords en aquesta primera reunió entre els dos presidents, de la que n'han sortit amb dos satisfets i que pel president de la Generalitat té un gran valor perquè suposa l'inici d'una nova etapa.
Catalunya ha vuelto para implicarse a fondo en una construcción y mejora de una España plural y diversa. Cataluña se va a implicar a fondo en la mejora de España y del Estado de las Autonomías, ¿no? Esto significa proponer, escuchar, trabajar y llegar a acuerdos, ¿no?
La comoditat s'ha empoderat en el primer contacte entre els dos presidents per la complicitat i bona sintonia que mantenen. De fet, la salutació d'entrada, mig dels somriures i la proximitat, ho constatava.
I més enllà del finançament i d'aquestes comissions bilaterals, la reunió entre Illa i Sánchez també ha tancat, Núria, compromisos sobre multireincidència i xips.
Sí, exacte, dos acords més, un pla de xoc per lluitar contra la multireincidència, reforçant els jutjats que es presentarà, de fet, el proper 4 de desembre, i un projecte ampli per potenciar la competitivitat de Catalunya en el terreny dels xips, en què destaca la mobilització d'uns 400 milions d'euros per la primera planta de prefabricació per al desenvolupament de semiconductors de xips fotònics, conegut com a projecte InnoFab, amb seu a Cerdanyola del Vallès.
Doncs aquesta és la concreció que ha sortit d'aquesta reunió entre els presidents Salvador Illa i Pedro Sánchez. Mentrestant, el PSOE anuncia la presentació d'una querella contra l'empresari Víctor de Aldama després que ahir va intentar implicar Pedro Sánchez i el seu govern a la trama corrupta del cas Coldo. L'executiu espanyol es mostra tranquil davant les acusacions del suposat comissionista perquè, insisteixen, no les pot sostenir amb cap prova. Seguim a Madrid, ara amb Dani Sainz de Aja. Bon dia.
Bon dia, Òscar.
Com es concretarà aquesta demanda del PSOE?
Doncs serà el PSOE com a organització el que presentarà avui una querella conjunta en nom de totes les persones que l'empresari va assenyalar ahir davant del jutge. Ho ha avançat el ministre de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, a qui Aldama va acusar de reclamar comissions. Diu el ministre que la mentida no pot sortir gratis.
Hoy mismo vamos a presentar la acción judicial pertinente ante todas estas acusaciones sin pruebas por su carácter de absolutamente gravísima y además por alguien que ayer entró en sede judicial con la mano en los bolsillos.
Avui diversos ministres han sortit a desmentir la declaració d'Aldama, a qui acusen de mentir com a estratègia de defensa. Félix Bolaños no li dona cap credibilitat.
Este señor ha dicho ser colaborador del MI6 y de la CIA. Le ha faltado decir ser agente de la TIA. Y por tanto, yo a este hombre, credibilidad ninguna.
L'executiu s'esforça a mostrar-se tranquil, no volen tacar la victòria d'ahir al Congrés amb l'aprovació del paquet fiscal que, com ja reconeix la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, obre les portes als pressupostos. Són declaracions a Televisió Espanyola.
Yo creo que nos da una perspectiva y abre un camino muy importante para seguir explorando, en este caso ahora, los presupuestos, que es mi siguiente meta.
Tampoc pateixen per la moció de censura que ahir va plantejar Alberto Núñez Feijóo, malgrat que el PP comença a pressionar els socis de Sánchez per aconseguir el seu suport. Cuca Gamarra a Telemadrid.
¿Van a seguir apoyando un gobierno corrupto? ¿Realmente sus votantes les dieron el voto en las últimas generales para que apoyaran todo esto? Y si están dispuestos a no seguirle apoyando, el Partido Popular y Alberto Núñez Feijóo está dispuesto a liderar esa moción de censura.
Però per si el PNB o Junts no canvien el seu no a Feijóo, el PP insisteix a demanar a Sánchez que marxi ell pel seu propi peu.
Atenció a aquesta dada. Els Mossos d'Esquadra detenen cada dia 22 persones a Catalunya per violències masclistes dins l'àmbit de la parella. Són dades de la policia a les portes del 25N, el dia de l'eliminació de les violències contra la dona. Fins al mes d'octubre, els Mossos han detingut 6.500 persones per aquesta raó. És un 8% més que l'any passat. Hi ha un centenar de dones amb protecció policial i s'incrementen les denúncies per violències en parelles menors d'edat. Comissaria de les Corts a Barcelona, Miquel Jarque, bon dia.
Bon dia. També han crescut un 2% les denúncies a les víctimes. Són 14.500, 600 de les quals són menors d'edat. La portaveu del cos, la inspectora Montserrat Escuder, detalla els fets delictius més habituals.
Les principals conductes denunciades són el delicte de maltractaments en l'àmbit de la llar, el delicte d'amenaces, el delicte de trencament de condemna i el de violència física psíquica habitual. Aquests quatre delictes, aquestes quatre conductes, conformen aproximadament un 80% del total de les conductes denunciades.
Pel que fa a aquests delictes, destacar l'increment d'un 7 i un 8% respectivament dels delictes de violència física o psicològica i el trencament de condemna. Aquest últim, el trencament de condemna, és especialment significatiu pels Mossos perquè denota que l'agressor és antisocial i que, a més, terroritza les víctimes sovint només apropant-se i sense contacte físic. Els grups d'atenció a les víctimes fan seguiment a 24.000 dones. Un centenar de dones d'aquest grup estan en risc mitjà, alt o molt alt i tenen protecció policial. Els Mossos també destaquen les últimes denúncies en agressions sexuals a dones menors amb penetració i sense violència en l'àmbit de la parella. S'ha passat de 7 denúncies l'any 2023 a 20. Són números petits, però segons la policia s'explicaria per l'impacte de la llei del només sí és sí i de la interiorització, que si no hi ha consentiment és delicte i que el delicte s'ha de denunciar.
I no deixem de parlar d'abusos, perquè l'Escola Pia de Catalunya revela abusos sexuals a menors d'edat al Senegal per part de l'escolapi Josep Maria Canet, que entre el 1992 i el 2005 va dirigir l'escola internat a aquell país. L'any passat es va saber que un company de Canet, l'escolapi Manel Sales, també destinat al Senegal, havia abusat sexualment de nois menors d'edat. Barcelona, Maria Núria Rebelle.
Bon dia. Tot i que cooperants catalans que van treballar al Senegal el 2005 van informar dels abusos a l'Horda, aquesta l'únic que va fer va ser traslladar Canet a França, per bé que dos anys més tard va ocupar càrrecs importants a la cúpula de l'Escola Pia de Catalunya. Segons han explicat les víctimes, els abusos, els dos escolapis, tant els cometien a l'escola com en d'altres localitats del país, amb alumnes i nens de les poblacions, els quals convidaven a compartir amb ells estones d'oci. Jordi Vila, provincial de l'Escola Pia de Catalunya, censura els comportaments dels escolapis i es posa a disposició de les famílies.
Ens avergonyim de la manera que ha succeït això i de no haver pres responsabilitats abans davant de tot el tema, i ens posem al costat de les víctimes per tal de reparar en tot el que sigui possible el dany causat.
A més de la Fiscalia de Barcelona, el cas s'ha posat en coneixement de les autoritats senegaleses i l'Escola Pia de Catalunya ha habilitat un telèfon i un canal online perquè si hi ha més víctimes puguin denunciar-ho.
Passa gairebé un minut d'un quart de tres de la tarda, una pausa i de seguida més coses.
Catalunya migdia.
Aquest és el Fiat Professional Dobló amb més longitud de càrrega que mai. Gairebé 3 metres i mig gràcies a Magic Cargo. També està disponible en gasolina, dièsel o elèctric des de 17.220 euros més IVA. Finançat amb Stellantis Financial Services. Consulta'n les condicions a fiatprofessional.es. Inspired by the future.
El dijous 28 de novembre, al matí de Catalunya Ràdio es trasllada al Museu de la Ciència i la Tècnica de Catalunya, a Terrassa, per celebrar els seus 40 anys.
Celebrarem els 40 anys d'història del museu amb convidats molt especials. Passejarem per descobrir alguns dels racons i les peces més impressionants. I moltes sorpreses més.
De 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
El 28 de novembre tens una cita amb la ràdio i la ciència.
Amb el suport del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya.
Imagina't que viatges en el temps fins d'aquí a 10 anys. Tot seria diferent, excepte...
Excepte el teu Mazda CX-5 o CX-60, ara amb 10 anys de protecció. A més, 3 anys de manteniment i 3 anys d'assegurança de regal. Promoció vàlida finançant amb FlexOpción a través de Santander Consumer. Veure condicions de Mazda.es.
Xarxa de concessionaris Mazda de Catalunya.
Saps què valen les teves joies? A Circa sí, ho sabem.
Si vols vendre diamants de més d'un quirat, alta joieria o rellotges de col·lecció, només Circa t'ofereix el millor preu, amb rapidesa i discreció.
Reuneix-te amb un expert de Circa i et farà una oferta de compra gratuïta i un pagament immediat.
Visita circabarcelona.com o truca al 93 215 76 78 per programar una cita avui.
Catalunya migdia.
Passant 2 minuts d'un quart. La COP29 proposa que els països rics aportin 250.000 milions de dòlars anuals a les finances climàtiques. La xifra, que s'espera des del primer dia de la cimera, ha estat qualificada de broma per les ONGs i els països que esperen rebre els diners, els únics que han parlat fins ara. Enviada especial a Bakú, Montse Poblet.
Bon dia. El nou esborrany d'acord que ha presentat fa poca estona la presidència als negociadors reconeix que la transició verda i l'adaptació climàtica dels països en desenvolupament pot costar més de 5 bilions de dòlars, uns 500.000 milions anuals, però quan concreta els diners que els països desenvolupats estan disposats a portar, parla de 250.000 milions, més o menys la meitat, i se sobreentén que no seria a partir d'ara, sinó progressivament fins a arribar a aquesta quantitat al 2035. Javier Andaluz, portaveu d'Ecologistes en Acció a la Cimera, ho qualifica, com molts altres, de broma.
Es cuanto menos insuficiente y una burla a toda la ciudadanía que sufre las consecuencias de la crisis climática. Instamos a la Unión Europea y al resto de países a que muestren un auténtico compromiso, multiplicando por al menos en 3 veces esta irrisoria cantidad de los 250.000 millones.
A part de la quantitat, hi ha un altre detall. El text parla de diners públics i privats i, com ens comenta Jacobo Ocharan, responsable d'estratègia política del CAN Internacional, això dificulta encara més les coses.
El problema de fer una llamada de calés público-privada és que els governs no són responsables de la part privada.
La presidència s'esperarà a veure més reaccions, però ja hi ha veus que parlen d'una trencadissa, de la retirada de delegacions de països del sud i d'una falta d'acord com la que hi va haver a la COP15 de Copenhague.
Mentrestant, el govern espanyol ha sancionat amb un total de gairebé 180 milions d'euros 5 aerolínies de baix cost per pràctiques abusives. El Ministeri de Drets Socials i Consum les ha multat sobretot per cobrar suplements per a l'equipatge de mà o per reservar seients de costat per acompanyar persones dependents, Mireia Sala.
Les companyies aèries recorreran la multa en un recurs contenciós administratiu i demanaran mesures cautelars per poder seguir fent el mateix que fan fins ara fins que hi hagi sentència ferma. El president de l'Associació de Línies Aèries, Javier Gándara, afirma que si la justícia no els dona la raó, Espanya perdrà turisme i connectivitat.
Espanya se situaria com una excepció, seria l'únic país en donde pues habría que aplicar una política comercial distinta, lo que sostendría a nuestro país en una situación de desventaja competitiva clara y podría dar lugar en el futuro a pues que hubiese menos tráfico aéreo o que se desviase tráfico aéreo a otros países, ¿no?
Les sancions més altes s'han aplicat a Ryanair amb més de 107 milions, a Vueling amb 39 milions i a EasyJet amb 29 milions d'euros. També han rebut multes Norwegian i Volotea. La justícia pot trigar entre 1 i 2 mesos a resoldre les mesures cautelars que demanen les aerolínies i entre 1 i 2 anys perquè hi hagi sentència.
Per cert, Mireia, que la celebració de la Copa Amèrica de Vela a Barcelona pràcticament no ha tingut impacte en l'ocupació hotelera de la ciutat comtal.
Entre l'agost i l'octubre es van allotjar en hotels de la ciutat prop de 2.260.000 turistes, un 0,6% més que el mateix període del 2023, segons les dades de l'Institut Espanyol d'Estadística. El mes d'agost va ser el més fort, amb 786.000 viatgers i un increment del 3%. Al setembre, el nombre de visitants en hotels va ser inferior al de l'any passat i a l'octubre, en la recta final i més important per l'esdeveniment, els hotels van allotjar prop de 766.000 turistes, gairebé un 2% més que fa un any.
Més coses... Passen 6 minuts d'un quart de 3 de la tarda. El sindicat de llogateres planteja portar més enllà les protestes i organitzar vagues de lloguers si la manifestació de demà no dona resultats per abaixar els preus del lloguer. Una mesura sense empara legal, segons reconeixen, i que pot tenir conseqüències per a aquells que s'hi sumin, segons juristes i propietaris. Però des del sindicat la plantegen com un acte de desobediència per forçar que les coses canviïn, Jordi Canal.
Sí, una vaga de lloguers no és un dret reconegut com una vaga laboral i l'advocat de dret immobiliari Alejandro Fuentes Lojo explica que seguir-la pot acabar en desnonament. Són declaracions al Catalunya Nit de Catalunya Ràdio.
L'impagament, encara que sigui una sola mensualitat de renda o inclús el mero retard d'acord amb la jurisprudència del nostre Tribunal Suprem, és causa resolutòria del contracte d'arrendament i faculta a l'arrendador exigir la resolució del contracte interposant la corresponent demanda de desnonament.
El portaveu del sindicat, Enric Aragonès, assegura que en són conscients, però que cal plantar cara i que s'estan organitzant per fer-ho.
La clau és ser prou gent perquè qui hagi de patir per les conseqüències siguin els arrendadors, els rendistes i no pas els llogaters. I també és molt important disposar d'organitzacions com el sindicat de llogateres. Cal una estructura com el sindicat per tenir el suport econòmic amb una bona caixa de resistència i el suport legal.
Sergi Llagostera, de l'Associació de Propietaris, considera que és una mesura desafortunada i que no porta enlloc.
Crec que és posar la gent entre l'espasa i la paret innecessàriament per no solucionar res. Per tant, és una mesura desafortunada. En segon lloc, responsabilitzar el propietari d'una situació que és responsabilitat de l'Estat solucionar-la és un error de plantejament.
El sindicat assegura que n'han fet algunes de vagues de lloguers i en alguns conflictes concrets i que han donat resultats.
El problema de l'habitatge és un fet a l'àrea metropolitana, però de fet a moltes comarques, i en tenim un parell d'exemples avui. Per exemple aquest. Només un 17% dels habitatges de la Vall de Boí són primeres residències. Això conclou un estudi encarregat per municipi que posarà en marxa mesures per incentivar que els pisos buits es posin a lloguer. Corresponsal a l'Alta Ribagorça, Pau Rovira, bon dia.
Hola, bon dia. L'estudi mostra que menys d'un 5% dels habitatges es destinen a lloguer de llarga durada i que hi ha gairebé 37 pisos turístics per cada 100 habitants, cosa que obligaria a reduir en un 73% el nombre de llicències en un futur. El tècnic municipal Cristian Mora, autor d'aquest estudi, assegura però que el parc immobiliari de la Vall de Boí té un gran potencial de millora. Primer, perquè s'han detectat centenars de pisos buits o per reformar. I segon, perquè la intenció del consistori és aplicar un paquet de mesures de cara al 2025.
La idea és aquests uts que estem per sobre del límit que ens permeten, doncs amb aquests intentarem que passin a lloguer de tot l'any, mitjançant, bueno, a través de la regulació que volem fer municipal i a través, pues, d'això de campanyes informatives i tot, bueno, una sèrie de mesures per intentar captar alguns d'aquests que passin a lloguer de tot l'any.
En aquest sentit, es crearà el punt d'informació d'habitatge i les actuacions es coordinaran amb la borsa d'habitatges de llarga durada que ofereix el Consell Comarcal de l'Alta Ribagorça.
I un segon exemple. La Cerdanya impulsarà un pla comarcal per ampliar l'habitatge públic i de protecció oficial. I és que un informe revela que actualment actualment el 25% dels pisos municipals estan tancats. Puigcerdà, Eloi Barrera.
Sí, l'inventari conclou que a la Cerdanya hi ha 86 pisos municipals, però un de cada quatre estan tancats. Ara, Ajuntaments i Consell Comarcal treballaran per posar-los al mercat de lloguer assequible, com apunta la tècnica Ariadna Luesma.
Actualment estan buits, doncs perquè hi ha alguns que són vellets i necessiten que s'hi faci una reforma, perquè els ajuntaments sí que el tenen bastant en una de les seves prioritats anar fent actuacions de reforma per posar-los al mercat.
També buscaran fórmules per finançar habitatges de protecció oficial. Són polítiques urgents, segons l'activista Arnau Corberó, portaveu de l'entitat Pirineu Viu.
Cada cop hi ha menys habitatge disponible i en pitjor estat, cosa que evidentment dificulta l'arrelament i gent que haurà de marxar, no? Com ja està passant, per exemple, a Cerdanya, que la gent està marxant al Berguedà o al Ripollès.
Han convocat una manifestació el 6 de desembre a la Seu d'Urgell per reivindicar el dret a l'habitatge al Pirineu.
D'aquí a 5 minuts seran 2:15. Una pausa i de seguida la informació internacional.
Catalunya migdia.
Has vist com treballa el nou?
A mi m'ha canviat la vida. Amb el nou Nissan Interestar es treballa i es viu millor. Un furgó que s'adapta a tot, carrega fins a 2 tones i amb motorització dièsel o elèctrica. El nou Nissan Interestar, amb fins a 9.000 euros al 0% TAE al teu concessionari Nissan o a Nissan.es, finançant amb RSI Bank.
Xarxa de concessionaris Nissan de la província de Barcelona.
Torna Fira Orígens amb la cuina catalana com a protagonista. Podrem assistir a les sessions de cuina en directe dels més prestigiosos chefs, gaudir de tastos als tallers i comprar els millors productes. No t'ho perdis i viu una experiència gastronòmica única a Olot, el 23 i 24 de novembre. Informa't a firaorigens.cat.
Si jo pogués complir un desig Ara.
Coses que
necessito.
A ple pulmó, per les malalties respiratòries. El 15 de desembre, col·labora amb la Marató. Diu molt de tu.
Catalunya migdia.
D'aquí a 4 minuts, 2:15. Hongria desafia l'ordre de detenció del Tribunal Penal Internacional contra Benjamin Netanyahu per crims de guerra a Gaza i convida el primer ministre israelí de visita a Budapest. Els Estats Units i la Xina critiquen la decisió del tribunal, mentre que entre les grans potències europees no hi ha pronunciaments clars. Alba Barbosa.
Ha estat el primer ministre d'Hongria, Viktor Orbán, que aquest matí li ha garantit a Netanyahu que no se li aplicarà l'ordre d'arrest si trepitja el país europeu, tot i que és un dels 124 països que reconeixen l'autoritat del Tribunal Penal Internacional.
Avui convidaré el primer ministre, el senyor Netanyahu, a visitar Hongria i li garanteixo que si ve, la resolució del Tribunal Penal Internacional no tindrà cap efecte a Hongria i no l'aplicarem.
Netanyahu ja li ha agraït la invitació. El cap de la diplomàcia europea, Josep Borrell, recordava ahir que l'ordre del TPI s'ha de respectar i aplicar, però avui Alemanya ha insinuat que no detindria Netanyahu. El portaveu del govern ha dit que ho veu difícil en base a la resolució del TPI. França no es mulla i es limita a dir que en pren nota. Irlanda sí que ha parlat clarament de detenció si Netanyahu entra al país.
I mentrestant, sobre el terreny, Netanyahu no atura l'ofensiva.
En aquestes últimes hores, a la Franja de Gaza, els atacs d'Israel han fet 25 morts i a l'est del Líban una quarantena més, entre les quals hi ha personal mèdic, segons autoritats locals. El govern italià també ha informat aquest migdia de 4 soldats ferits en un atac, no se sap per part de qui, en una base de l'ONU al Líban.
I mentrestant, l'OTAN reitera el seu suport total a Ucraïna en la guerra contra Rússia i assegura que les amenaces d'escalada de Vladimir Putin no canviaran la seva posició. El Kremlin ha insistit avui que el míssil hipersònic llançat ahir contra Ucraïna demostra la seva possibilitat de respondre a Occident si hi ha una escalada del conflicte, Vicent Mifsud.
Els ambaixadors de l'Aliança i el de Kiev tenen previst reunir-se dimarts que ve per analitzar la nova situació bèl·lica després del llançament d'aquest nou míssil hipersònic experimental i les amenaces de Putin d'un possible conflicte global. El Kremlin ha reiterat que si Ucraïna llança míssils de llarg abast contra el seu territori, considerarà que està en guerra amb l'OTAN i els països occidentals. El portaveu del govern rus, Dmitri Peskov, ha insistit que l'atac d'ahir va ser una prova i que, tot i que no portava càrrega nuclear, es va informar prèviament als Estats Units del llançament.
De forma automàtica s'envia un avís amb mitja hora d'antelació. Es tracta d'un míssil de curt o mitjà abast, és a dir, no té les capacitats d'un míssil intercontinental, però tot i així, com que és balístic, aquest centre d'alerta funciona de forma automàtica.
Tant l'ONU com grans potències com la Xina han fet una crida a la contenció i a buscar una solució negociada que posi fi a la guerra. Mentrestant, els últims atacs russos han deixat 3 civils morts a la ciutat de Sumy, al nord-est d'Ucraïna, i prop de Kramatorsk, al Donetsk. En aquesta regió, les tropes russes continuen avançant i prenent petites poblacions.
I als Estats Units, Donald Trump proposa Pam Bondi, exfiscal de Florida, en substitució de Matt Gaetz per ocupar el càrrec de fiscal general dels Estats Units. Gaetz ha retirat la seva candidatura després que el Congrés ha trobat que, suposadament, va pagar diners a menors a canvi de sexe. La fiscal Pam Bondi va servir a la primera administració del republicà, Trump, i després va formar part de l'equip jurídic de l'any 2020, quan Donald Trump va denunciar que hi havia hagut frau a les eleccions que va perdre contra Joe Biden. Senyals horaris de 2:15 de la tarda. Anem a Washington, Francesc Garriga.
La renúncia de Matt Gaetz ha arribat 24 hores després que es publiquessin detalls de la investigació que el Congrés ha fet sobre un presumpte cas de tràfic sexual de menors. S'ha detallat una llarga llista de pagaments fets per Gaetz a través d'una aplicació equivalent a Visum, pagaments del llavors congressista a noies joves, superant un total de $10,000, amb conceptes com «per ser tan meravellosa» o «perquè sí». L'excongressista està acusat de mantenir sexe amb una menor d'edat en una orgia farcida de drogues. Segons la investigació, hi ha testimonis directes de la participació de Gaetz. Donald Trump, però, ja ha anunciat qui vol que sigui ara el nou fiscal general. Es tracta de Pam Bondi, exfiscal general de Florida, que va lluitar per abolir la reforma sanitària coneguda com Obamacare i que va ser advocada defensora de Trump en un dels seus processos d'impeachment. Mentrestant, un altre futur membre del govern afronta també acusacions greus, el possible futur responsable del Pentàgon. S'ha publicat un informe policial de la denúncia d'una dona contra ell per assetjament i violència masclista. El cas es va arxivar en el seu dia després que l'acusat pagués una important suma de diners a canvi del silenci de la denunciant. Ell assegura que no va fer res dolent i que va pagar per evitar que el cas es fes públic i perdés així la seva feina de presentador Fox News.
Tornem a casa nostra perquè tenim en marxa des d'aquest matí el gran recapte del Banc dels Aliments, que arriba a la seva 16a edició. Una edició amb la mirada posada en els damnificats pels aiguats al País Valencià, a qui es farà arribar la meitat de la recaptació. S'han mobilitat 16.000 voluntaris i els organitzadors reclamen especialment oli, llet i conserves. El seguiment de la primera jornada l'han fet José Antonio Muñoz i Mar Riera.
Bon dia. Mica en mica sembla que la recollida es va animant i ja comencem a veure les primeres caixes plenes de menjar. A Nou Barris hem anat a 2 supermercats i en un d'ells aquest migdia han rebut 2 carretons plens de menjar, com ens ha explicat emocionat el Daniel, un estudiant voluntari dels Jesuïtes de Gràcia.
Primer una senyora ens ha donat un carro sencer amb moltes galetes i moltes coses i després un senyor també que ha vingut i ens ha dit teniu el carro per vosaltres.
Sobretot fa falta llet, oli, conserves de carn i peix. Enguany el repte és doblar el que es va aconseguir l'any passat, 5,8 milions en menjar. Fins demà s'allargarà la recollida física i les donacions es poden fer fins al 5 de desembre.
Passant 2 minuts de 2:15, una pausa i la cultura.
Catalunya migdia.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pots ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Nit, les notícies pensades i amb context.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en les principals històries del dia, per reaccionar al que estigui passant, per sortir de l'estudi, perquè de nit també passen coses importants, i dues hores per parlar amb veus especialitzades que ens eixamplin l'horitzó.
Catalunya Nit, a Catalunya Ràdio i Catalunya Informació. De dilluns a divendres, des de les 10 fins a la mitjanit, amb Manel Elias.
Ens assegurem que no te'n vagis a dormir sense saber més coses que ahir.
Catalunya Migdia.
Passant 4 minuts de dos quarts, després de Gladiator 2, avui s'estrena l'altra pel·lícula que ha de salvar la taquilla anual dels cinemes. Are people born wicked? És, ara ho heu sentit, Wicked, l'adaptació al cinema del musical de Broadway que explica el procés de formació de les bruixes del Regne d'Oz, Marc Garriga.
De fet, funciona com una prequela de la clàssica El Mag d'Oz i mostra com la bruixa bona no és tan bona i la dolenta no és tan dolenta. Les interpreten la cantant Ariana Grande i Cynthia Erivo, nominada a l'Oscar per Harriet. La pel·lícula és visualment molt atractiva, se'n riu del cinema adolescent d'instituts estil High School Musical i té aires de Harry Potter, per tant, està destinada a un públic familiar amb un hàndicap. Dura 2 hores i 40 minuts i això és tan sols la primera part. Més pensada per al públic infantil arriba El artista del cristal, The Glass Worker, un film d'animació pakistanès que veu visualment de l'estudi Ghibli japonès i que està preseleccionada per als Oscars.
I una altra de les estrenes destacades és Les chicas de la estación.
¿Por dónde quieres que empiece?
Desde donde quieras tú.
La pel·lícula de Juana Macías recorda el cas de les menors d'un centre d'acollida de Palma que es prostituïen a l'estació de tren de la capital mallorquina. Un film molt realista, sobretot gràcies a la bona feina del seu jove repartiment. També s'estrena la francesa Temps compartit, que arriba en versió en català, una cinta trista però bonica dirigida pel prestigiós Olivier Sayas.
Aquestes són les estrenes d'aquest cap de setmana, avui. Però Hugh Grant està de gira, presentant una pel·lícula que estrenarà al gener. I think it is good to be religious. Per segon cop a la seva carrera, Hugh Grant protagonitza un film de terror, Herètic, i sorprenentment ha dit que aquest és el gènere que li agrada.
En declaracions a 3CAT, Grant, conegut per films com Quatre bodes i un funeral, Notting Hill o la saga de Bridget Jones, ha confessat que se sent molt a gust amb el personatge que interpreta Herètic.
M'atrau de forma natural al costat fosc de les coses i tot el que és desagradable. Mai m'he sentit del tot còmode en el món brillant de la comèdia romàntica.
A la saga de Paddington ja havia mostrat la seva vessant més maquiavèlica, però aquí la porta a un altre nivell. Només l'havien vist en aquest registre a La guarida del gusano blanco a l'inici de la seva carrera.
No m'havien ofert una pel·lícula de terror des de Ken Russell el 1987. Per tant, d'aquí 40 anys en faré una altra. Tindré 104 anys.
No ha volgut pronunciar-se sobre el Me Too, però sí sobre les plataformes de streaming. I hate them.
Les odio. Les pel·lícules s'haurien de gaudir de forma col·lectiva. La gent hauria de sortir de casa i fer coses. Em fa por un món amb un confinament permanent com el de la Covid en què tothom seu amb por a casa mirant la maleïda Netflix. No hi ha res més depriment.
Herètic s'estrenarà el 3 de gener.
I no deixem de parlar de cinema. Perquè l'Acadèmia del Cinema Català concedeix per primera vegada el Premi Gaudí d'Honor a un productor. És Paco Poch, impulsor de cineastes com Isaki Lacuesta o Agustí Villaronga i un dels primers que va promoure el nostre cinema a l'exterior, Montse Mas.
Sí, el productor i distribuïdor igualadí de 72 anys aprofitarà el guardó per parlar del seu ofici i per demostrar que des de l'amabilitat amb què és conegut en el sector també es pot fer bon cinema. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
M'agrada molt aquest premi, em fa molta il·lusió. I després hi ha una altra cosa que m'agrada molt, que és el fet de que una acadèmia doni un premi a producció, perquè això ja sí que és obrir una porta a parlar de la indústria. Crec que és l'oportunitat per poder dir a la gent que es pot treballar amb bon rotllo, que es pot treballar sense anar mal parit per la vida.
Productor d'una trentena de pel·lícules des dels anys 80, els seus projectes busquen sobretot impactar en el públic.
Que motivin molt i que donguin molt a la persona que està veient. El cine és assentar-te a butaca, obrir la boca i deixar-se meravellar. Això és el cine. A la vida n'hi ha, com tu saps, milions de paràmetres infinits. El de guanyar diners és un d'ells. El que poso per davant de tot és l'autenticitat.
Cofundador de Catalan Films i membre de l'Acadèmia de Cinema Europeu, opina que per ser competitius cal més inversió. Poc recollirà el Premi d'Honor a la gala de la 17a edició dels Gaudí el 18 de gener a l'Auditori del Fòrum.
La cartoixa d'Escaladei, al Priorat, té nou projecte museogràfic, més immersiu i vivencial. La Morera de Montsant, Manel Sastre.
Ha estrenat nous cartells informatius, un audiovisual i un espai immersiu 3D on els visitants poden entendre millor com era la vida aquí, segons explicava la consellera de Cultura, Sonia Hernández.
La possibilitat de fer un viatge en el temps per entendre doncs, la vida en aquesta cartoixa en el passat. El dia a dia d'una tria vital d'unes persones que s'apartaven del món per viure en solitud i que jo espero que ajudin doncs, a entendre millor com passava la vida aquí.
El projecte Els Ulls de la Història enllaça noves tecnologies i noves narratives històriques per acostar el patrimoni a la societat i aviat s'estendrà també a la Vall de Boí, al monestir de Sant Pere de Rodes i al castell de Miravet.
I ara una última cosa abans dels esports. Aquest que sentiu, Quevedo, ha llançat el seu esperat segon disc, Buenas Noches. L'àlbum del cantant canari havia de sortir fa unes setmanes, però es va ajornar per la Dana del País Valencià. El disc arriba després d'una aturada que l'artista va necessitar per desconnectar, Montse Camps.
Sí, són 18 temes i diverses col·laboracions, com aquesta que sentim amb Aitana, però també amb Pitbull i amb Young Beef. Musicalment té poc reggaeton, però manté la resta d'elements distintius de la seva música. Quevedo és un dels artistes del moment. Fa dos anys, amb el tema Cayó la Noche Remix, va superar els 70 milions de reproduccions a YouTube i va assolir el número 1 a la llista espanyola de Spotify.
Per cert, l'exporter del Barça, José Manuel Pinto, ha acusat de plagi a Quevedo, perquè diu que li ha copiat part d'una cançó seva. Per demostrar-ho, ha publicat un vídeo a les xarxes socials on compara el duro de Quevedo amb el seu duri.
Catalunya migdia.
Fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
Bona tarda.
No parlaré de Pinto, em sembla que el protagonisme
no,
serà
no
per Leo Messi, no?
Sí, exacte, per Leo Messi, que ha parlat en exclusiva pel programa de TV3 El Nou, Clam, i de seguida el sentim.
EAE Business School patrocina aquest espai.
Una setmana abans de l'aniversari del 125è aniversari del Barça, Leo Messi ha parlat. Ho ha fet en una conversa amb el David Carabent, al programa El Nou Clam, de TV3. Sentir Messi sempre és interessant i sobretot ho és si parla, com ho ha fet, del Barça, del Serra.
L'argentí ha lloat el Barça de Flick i en especial el paper determinant que torna a tenir els joves de la Masia, com li va passar, per exemple, també a ell i a la seva generació.
Me parece espectacular, ¿no?, que los chicos tengan la oportunidad durante hace un par de años y cuando se le da la oportunidad y la confianza responden de esta manera porque conocen el club mejor que nadie, porque están acostumbrados a jugar de la manera que se juega hoy desde chiquito, y cuando se lo acompaña suceden estas cosas como sucedió en otra época también.
Messi ja fa 3 anys que viu lluny de Barcelona, però no ha amagat que quan es retiri voldria tornar a viure a Catalunya.
En nuestra mente siempre está el día de mañana poder volver a vivir ahí, porque mis hijos, mi mujer, yo extrañamos mucho la vida nuestra en Barcelona, porque tenemos amigos, porque dejamos muchísimas cosas allá. Mis hijos son catalanes.
Dijous que ve s'emetrà l'últim episodi del Nou Clam i en aquest episodi serà on podrem veure sencera aquesta entrevista amb Leo Messi. I esportivament, el Barça viatja demà a Vigo per jugar contra el Celta i ho farà sense Lamine Yamal. Roger Bosa, el tècnic, Hansi Flick ha explicat les molèsties que té el davanter al turmell.
Sí, Flick confirma la baixa de Lamine Yamal, encara no ha recuperat aquestes molèsties al turmell. De fet, avui tampoc s'ha entrenat. Serà el segon partit consecutiu sense Lamine Yamal. El primer va ser a Noeta, on l'equip va perdre, però tot i així, Flick no s'espanta.
No, so against Real Sociedad, we didn't play very good, so it's...
No hi ha por a jugar sense ell. Contra la Reial no vam estar bé, però no va ser per aquest motiu. Per nosaltres Lamine és molt important, però tenim altres jugadors i ens hem d'adaptar.
We also have to adapt this.
Veurem quan podrà tornar. Per nosaltres el que és important és que quan torni ho faci al 100%.
For us important that he's back by 100%.
Diu Flick que té moltes opcions per ocupar la posició de Lamine. N'ha anomenat fins a 5, des de Rafinha fins a Pau Víctor. Reconeix que Gavi ja està per ser titular i que pot jugar a totes les posicions, perquè tot arreu diu que ho dona tot. Confirma que Christensen ha passat pel quiròfan i compta perquè posa data el retorn d'Araujo. Flick avança que es començarà a entrenar amb el grup ja aquest diumenge, per tant, el dia després del partit contra el Celta. També ha parlat de Marc Casado i de la satisfacció que sent el tècnic del Barça davant el gran paper que ha fet amb la selecció espanyola.
I was really happy. It's not like he made his first...
He estat molt content de com ha jugat. No semblava que fos el seu primer partit amb Espanya. La sensació era una altra. Ha jugat com la resta de jugadors, com si sempre hagués jugat amb aquest equip. Sembla un jugador amb molta experiència. Ho està fent molt bé i ha de seguir per aquest camí. Estic molt content per ell.
He's doing good, but he has to go follow this way and then I'm happy.
Lewandowski avui ha fet treball amb el grup. Ferran i Eric han fet part de l'entrenament. Encara no estaran disponibles en principi per jugar demà contra el Celta. Demà la llista de convocats, al matí, activació, convocatòria i viatge cap a Vigo.
Doncs el conflicte entre l'espai d'animació i el Barça segueix viu, perquè ara mateix el pròxim partit a casa, que jugarà Lluís Companys al Barça, a Montjuïc, és el de Champions amb el Brest, els grups d'animació no poden entrar a l'estadi. El Barça els ha comunicat que si no paguen abans de dilluns a la nit els 21.000 euros de sancions que van rebre la temporada passada per part de la Lliga i la UEFA pels càntics i bengales que van veure en aquesta zona d'animació, no podran entrar. Si no paguen, no entren. Els grups d'animació mantenen que no pagaran i, per tant, el conflicte entre totes dues parts té ara mateix difícil solució. El Celta-Barça que parlàvem abans amb el Roger Bosàs jugarà demà a les 9 del vespre, però abans, a Montilivi, es jugarà el Girona-Espanyol. I fa pocs minuts que n'ha parlat l'entrenador gironí Mitchell, Eduard Solà.
Sí, Mitchell avui té motius per somriure perquè recupera 8 jugadors de cop per rebre demà l'Espanyol. Creixi, Sigankov, Solís, Francesc, Asprilla, Ivan Martín, que estava lesionats, i Juan Carlos, que no va poder anar a Getafe perquè estava sancionat. Ara només té 4 baixes, Abel Ruiz, Ángel Herrera, Porto i Misajoy. Mitchell diu que amb més jugadors a la seva disposició i havent passat unes setmanes molt i molt complicades amb moltes i moltes baixes, ara tenen molt de marge de millora, però que els jugadors que han estat lesionats no arribaran i es posaran a jugar-ho tot.
Crec que tenim marge de millora i estic convençut que aniré a més. És la meva manera d'entendre el que ha passat en els últims temps i crec que jugadors que porten menys temps a nosaltres cada vegada estan més a prop del que nosaltres demanem. Tot penso que hem d'anar millor, per això tinc tranquil·litat, però bueno, hem d'anar també partit a partit.
Mitchell reconeix que el partit de demà a 6:45 del vespre a Montilivi contra l'Espanyol és especial i diferent i que espera que la rivalitat només sigui esportiva.
I el tècnic de l'Espanyol, Manolo González, el sentirem aquesta tarda perquè serà quan farà l'últim entrenament abans del partit, Sergi Andreu.
Sí, un entrenament que servirà, entre altres coses, per confirmar del tot que Pol Lozano i Marash Kumbula podran jugar demà a Montilivi. Lozano, ex del Girona, precisament, no juga des de fa un mes clavat i Kumbula es va lesionar el dia 3 de novembre contra el Barça. Fins i tot tots dos podrien ser titulars demà. De fet, Manolo González ha treballat aquests dies un 11 que podria ser molt, molt semblant al del dia del derbi. Qui sembla que no arribarà al partit són Grajera i Calero, tots dos encara amb molèsties, el turmell i el tendó d'Aquiles, respectivament.
Dos apunts més a futbol masculí. Primer, s'ha fet el sorteig dels quarts de final de la Lliga de les Nacions i ja sabem, Eudald, quin serà el rival de l'equip espanyol.
La selecció espanyola s'enfrontarà als Països Baixos de Ronald Koeman i Frenkie de Jong als quarts de final d'aquesta Lliga de les Nacions. L'anada als Països Baixos, la tornada a l'estat espanyol, això el mes de març d'aquest any que ve. La resta d'aparellaments són Croàcia-França, Dinamarca-Portugal i Itàlia-Alemanya. A més, qui guanyi dels Països Baixos a Espanya ja sap també que es creuarà a les semifinals amb el guanyador de l'eliminatòria Itàlia-Alemanya. La final a 4 de la Lliga de les Nacions es disputarà el juny de l'any que ve.
I d'altra banda, ahir el Manchester City va fer oficial la renovació de Pep Guardiola.
Guardiola va firmar ahir per una temporada més amb l'equip Citizen fins al juny del 2026, amb un altre mes d'ampliable, amb la qual cosa el tècnic català complirà la seva desena temporada consecutiva amb l'equip anglès.
First because we won a lot.
En primer lloc perquè guanyem molt. Tinc contracte, però sé que si les coses no van bé, no seguiré. Ara mateix el club, el president, Chiqui i Ferran, no s'entén que no hagi de seguir, per això he decidit ampliar el contracte. Volem seguir fent les coses bé. Gaudeixo molt aquí, m'agrada molt la meva feina. Quan no em senti així, fins i tot si tinc contracte, trucaré el meu president i el meu CEO i els diré que el millor pel club és marxar. The best for the club right now, I have to leave.
Fem una pausa i quan tornem...
Si li dones a l'Alexia un pam a l'interior de la gran, et pot passar el que t'acaba de passar. Assistència, per cert, de Quica...
Parlarem d'Alexia Putellas i del seu gol número 200 com a blaugrana.
Catalunya migdia. The Factory Barcelona. La fàbrica digital de la indústria 4.0. Sensòrica, impressió 3D, robòtica, intel·ligència artificial, la internet de les coses, nanotecnologia. Impulsem i creem el districte 4.0. Consorci de la Zona Franca de Barcelona.
Sent l'impacte del gran sinfonisme amb el tas d'orquestra de l'Auditori.
Un espectacle de teatre i música amb l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya per només 25 euros, en què sonaran obres com la Pastoral de Beethoven o l'Alpina d'Strauss.
Entrades a auditori.cat.
Aquest any a Hyundai tripliquem la nostra Black Week. 3 anys d'assegurança i 3 de manteniment gratis en la nostra gamma Eco. Durant 3 anys ens pots tornar al teu Hyundai. Mou-te amb total llibertat amb la Black Week de Hyundai. Finançament amb Banco CTLM SAAU fins al 30 de novembre del 2024. Més informació a Hyundai.es.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Vine a la jornada de portes obertes de la Salle Campus Barcelona el dissabte 30 de novembre. Descobriràs tots els nostres graus i podràs conèixer els nostres alumnes, que són experts en tecnologia, emprenedors i en visió internacional. Inscriu-t'hi a salleurl.edu. La Salle, Universitat Ramon Llull. Be real. Be you.
Si em toquen els 200.000 euros de la grossa de cap d'any, penso comprar-me...
Para, però si ja ens ha tocat.
Oh, sí?
Cada cop que compres un bitllet, ajudes a millorar la vida de la gent que ho necessita.
31 de desembre, sorteig de la grossa de cap d'any. Tu juga que juga.
Que això toca que toca.
Loteries de Catalunya. Juga amb responsabilitat i només si ets major de 18 anys.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
El Barça femení té a tocar la classificació per a la ronda següent de la Champions. L'equip blaugrana va superar ahir amb nota la visita al Sant Pol de Marcos García.
El Barça ocupa la segona plaça del seu grup, 9 punts en 4 partits, a 3 del Manchester City, que és el líder ahir, 1-4 a Viena, amb dos gols de Quique Nazaret, un de Vicky López i un d'Alexia. A més, la capitana va sumar el gol 200 com a blaugrana.
Bueno, molt, molt contenta, sempre dic que feliç d'ajudar l'equip, també crec que aporto més coses que no només gols, però sempre dic que intento ser el més eficaç possible, ho treballo molt en els entrenaments i bueno, contenta d'ajudar en aquest sentit a l'equip.
Són declaracions d'Alexia. TV3, el Manchester City va superar el Hammarby suec per 1-2.
I de la Champions de la Lliga, aquest cap de setmana duel català, el Llevant Badalona rep demà l'Espanyol, les de Ferran Cabello, Montserrat, rebran un Espanyol en un bon estat de forma.
Sí, el Llevant Badalona ocupa el 6è lloc de la classificació amb 15 punts, 3 més que l'Espanyol 9è, que en suma a 12 al Badalona i a la baixa per lesió d'Anna González. Sentim Ferran Cabello, entrenador del Llevant.
Amb moltes ganes de tornar a jugar un partit aquí a casa contra un rival que ja a pretemporada ens va posar les coses molt difícils, que venen amb una dinàmica tant de joc com de resultats ascendent i bueno, amb ganes de tornar a retrobar el camí de la victòria i de sumar 3 punts importantíssims.
L'Espanyol ha sumat 7 dels últims 9 punts possibles i serà Monforte. Tècnica, blanc i blava, afronta així el partit.
En Badalona seria donar-li continuïtat a el que estem fent, no? Portar els partits... sense derrota, jo crec que anímicament és molt important i sobretot després que hi ha un paró que bueno, que et dona més energia per descansar i bueno, veure-ho d'una altra manera.
Llevant Badalona, Espanyol, demà a les 12, un partit que podreu veure per Esport 3.
El Barça d'handbol continua amb la directa posada a la Champions i ahir va sumar el 8è partit consecutiu sense perdre, després de guanyar el Nantes al Palau per 36-30. Els Ortega són ara líders de grup amb 7 victòries i només un empat. Però avui el protagonista, sens dubte, del món de l'handbol és el jugador català del Granollers, Antonio García, que fa uns minuts, fa una estona, ha anunciat la seva retirada a final de temporada, Ramon Salmurri.
Ho ha fet amb 40 anys i després de 14 temporades al primer equip del Granollers, on a més es va formar el planter. És una llegenda absoluta del club, potser no el jugador amb més talent, però sí un dels que més amor a l'entitat ha mostrat sempre.
Luchando contra mis sentimientos. Jugaría hasta el último día de mi vida, pero debo ser honesto y sensato. Y por eso mismo voy a luchar hasta el último partido para llegar a lo más alto. Y es de la única manera que entiendo el balonmano, el deporte y la vida. Gracias a tots i t'hi cuidamos.
Ha estat un acte emotiu al Palau d'Esports, acompanyat de la seva família, dels seus companys de vestidor, de gent del món de l'handbol, com per exemple el seleccionador espanyol Jordi Rivera, i també hi era al seu costat Alfred Serra, el president de l'entitat. Un Serra que ha explicat que Antonio García Robledo continuarà vinculat al club un cop acabi la temporada com a director esportiu de l'entitat.
I avui el Barça de bàsquet té partit d'Euroliga. Els de Joan Penyarroia, Ernest Macià, juguen aquest vespre a la pista d'un dels equips revelació d'aquesta temporada.
Doncs sí, el Bayern de Munic. I això de la pista em ve bé per introduir-te a aquest pavelló. És un pavelló que han estrenat aquest any. Seria com un equivalent al Palau Blaugrana, 12.000 espectadors. I allà no hi han perdut mai. És un pavelló que van construir sobre... És a dir, substituint un velòdrom, que va ser el velòdrom dels Jocs Olímpics de Múnich 72, i allà hi han fet aquest fantàstic pavelló d'última generació, 12.000 persones, i allà doncs el Bayern hi ha guanyat tots els partits, és a dir, de moment segueix imbatut, i per tant podem dir que entre que el Bayern ho està fent molt bé i que a casa encara és millor, el partit d'avui és de màxima dificultat, i a més, si el Barça té la baixa de Tchimesi i Metu, un dels jugadors que haurà de tenir més minuts és Jan Veselý.
No serà fàcil substituir Metu. Haurem de fer una bona feina a l'hora de compensar-ho, descansant menys. Haurem d'estar units per aquest període de baixa i fer un pas endavant en un moment així.
Aquest partit del Barça, com sempre, es podreu seguir, com tots, a l'antena digital de Catalunya Ràdio. Fem una pausa i seguim.
Catalunya migdia.
Aquest és el Fiat Professional Dobló amb més longitud de càrrega que mai. Gairebé 3 metres i mig gràcies a Magic Cargo. També està disponible en gasolina, dièsel o elèctric des de 17.220 euros més IVA. Finançat amb Stellantis Financial Services. Consulta en les condicions a fiatprofessional.es. Inspired by the future.
Avança't al Black Friday amb finançament total
i ofertes com ara la cafetera superautomàtica Krups per 249 euros.
Finança les teves compres fins a 12 mesos en electrodomèstics.
Fins al 24 de novembre, avança't al Black Friday amb finançament total del Corte Inglés a la botiga web i app.
Per compres superiors a 200 euros, finançament ofert per financiar el Corte Inglés i subjecte a la seva aprovació.
Consulta'n les condicions i exclusions al corteinglés.es.
Descobreix el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya. Vine a Terrassa a fer un passeig pel passat, el present i el futur de la ciència, la tecnologia i la indústria del nostre país. Recorre les exposicions de la fàbrica tèxtil, el transport o la informàtica en un impressionant edifici industrial modernista.
Generalitat de Catalunya, el govern de tothom. Massificació turística.
Jo ara surto al mar, aquí faig el que em doni la gana. És el Far West.
D'alguna manera s'ha de regular això. El que hem de fer és posar límits.
Sobrepesca.
Aquí no se puede pescar, eh?
Activitats furtives.
El Cap de Creus és un cas d'un parc de paper. No hi ha protecció.
El mar en suspens. 30 minuts. Diumenge a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
I amb motor, el cap de setmana passat vam saber qui era el campió del Mundial de MotoGP i aquest cap de setmana, Marcos, tindrem campió del Mundial de Rallys.
Thierry Neuville i Ott Tanaka juguen al Mundial a la prova del Japó. Neuville té un marge de 25 punts abans d'aquesta prova, que diries que ho té bé. En teoria ho té tot a tocar, però ha trencat el turbo del seu Hyundai. És 15è ara mateix, amb Ott Tanak líder després de la primera jornada. Neuville en té prou amb aquests 6 punts al Japó per ser campió, però pot quedar-se amb la segona plaça al Mundial per 6a vegada. Pel que fa als constructors, tot apunta que Hyundai guanyarà sobre Toyota.
En Fórmula 1, Verstappen pot segellar el Mundial de Fórmula 1 a Las Vegas.
El neerlandès té una oportunitat única. Aquest cap de setmana arriba a l'antepenúltima prova del calendari amb un marge de 62 punts sobre Lando Norris, quan en queden 86 en joc. Red Bull no està rendint bé a l'arrencada d'aquest cap de setmana a Las Vegas per una errada en el disseny de l'aleró posterior. No estan aprofitant prou les llargues rectes a Las Vegas. Això fa que sigui 17è Verstappen. Hamilton ha estat el més ràpid, Norris segon, Verstappen, com diem, 17è, molt malament aquest cap de setmana. Sainz ha fet quart, Alonso 14è.
I com cada divendres és moment de fer una recomanació per aquest cap de setmana, recomanació esportiva, que avui la fa l'Eudald i que recomana, i no m'estranya, rugby.
Doncs sí, perquè demà dissabte juga un dels millors partits de rugby de clubs que es pot veure al continent europeu. Parlem del partit que enfrontarà l'Estet Toulousain i l'USAP de Perpinyà. Correspon a la Lliga Francesa, que és la coneguda com el Top 14. Demà no només s'enfrontaran dos dels clubs de rugby més històrics d'Europa, sinó que a més mantenen una rivalitat de fa molts anys. Occitans contra catalans, tot i que els de Tolosa surten clarament favorits amb un avantatge. Juguen a casa i són els líders de la Lliga en solitari. És que Estat Toulousain és probablement el millor equip d'Europa de tota la història, actual campió europeu i de la Lliga Francesa. Ha guanyat 23 lligues i 6 copes d'Europa. Mentrestant, els nord-catalans han guanyat 7 vegades la Lliga Francesa i han estat un cop finalistes de la Champions Cup europea. El partit de demà a 4:45 a Tolosa.
I el Palau Sant Jordi de Barcelona acollirà finals de mes que ve la Premier Padel Finals, l'últim torneig de la temporada d'aquest esport que reunirà els millors jugadors de padel del món, tant en categoria masculina com femenina, i aquest migdia Pau Mores n'ha fet la presentació oficial.
Una presentació marcada per la presència de Fernando Velasteguin, número 1 del món entre el 2002 i el 2017, que penjarà la raqueta a final de temporada. És una incògnita si ho farà competint a les Finals de Barcelona, perquè ara mateix no compleix amb el rànquing suficient. El que sí que hem pogut saber avui és que hi serà al Palau Sant Jordi participant en una exhibició per acomiadar-lo, en la que participarà un que us sonarà, Carles Puyol. A més de Velasteguin, haurem d'estar pendents de les catalanes Ari Sánchez, Lucía Sanz i Andrea Westero, amb opcions d'emportar-se a les finals en categoria femenina.
I hem parlat dels partits del Barça, el Girona i l'Espanyol d'aquest cap de setmana, però la Lliga reprèn avui, Eudald.
Doncs sí, avui comença la 14a jornada i ho fa amb un partit de la zona baixa de la classificació, el Getafe-Valladolid. És un partit important en aquesta zona perquè s'enfronten el quart per la cua contra el penúltim. Estan separats només per un punt. Aquest partit començarà, com és habitual, els divendres a les 9 del vespre.
Fins aquí la informació esportiva. Tornem dilluns a la mateixa hora. Aquesta tarda, ja ho sabeu, més esports a partir de les 7 al Tot Costa. I ara seguim aquí al Catalunya Migdia amb la segona hora i l'Òscar Fernández.